since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
I encara volíem parlar d'una notícia que un dia com avui, 17 de maig, dia contra la LGTBI-fòbia, havíem de tractar, i és que el passat mes d'octubre, com assenyalava el mateix Ministeri de l'Interior, els delictes d'odi contra l'orientació sexual s'havien disparat i incrementat fins a un 70% a tot l'Estat. De fet, els delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBI són una realitat silenciada, infradenunciada i de gran magnitud. El 29% ha patit assetjament. El 27,5% d'aquest tipus de col·lectiu, discriminació. I el 8,6% ha estat agredit per la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Entre 950.000 persones i 1 milió de persones hauria estat assetjat per aquest motiu. Entre 900.000 i 1 milió haurien estat discriminades. I entre 283.000 i 325.000 haurien estat agredides física o sexualment. Aquestes són les dades de l'Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals d'Espanya. Per parlar d'aquesta problemàtica que hauria d'implicar a tota una societat, saludem també a aquesta hora el professor titular de Dret Civil i director del Màster en Dret de Família i Infància de la Universitat de Barcelona, delegat per Espanya i Andorra de la Comissió Europea de Dret a l'Orientació Sexual, president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i Adolescència i vicepresident de l'associació Aura Donde, el refugi que dona suport als joves rebutjats per les seves famílies per causes LGTBI. Professor Carlos Villagrasa, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per convidar-nos a participar.
En aquesta
notícia.
Professor, deia, estem davant d'unes dades preocupants d'augment de la LGTBI-fòbia en la societat espanyola?
Sí, és una dada preocupant, però es reflexa una realitat i un dia com avui, doncs, para la pena fer-ho públic i, sobretot, conscienciar, no?, en una situació que realment no s'ha erradicat del tot.
Per molt que creiem que ho sapiguem, jo crec que la pregunta no és banal i que l'hem de fer quantes més vegades millor per informar-nos més de tot plegat i de què vol dir tot plegat. Què hem d'entendre per delicte d'odi en general i cap a l'orientació sexual en particular?
Sí, el delicte d'odi ja ho preveu el nostre codi penal i és qualsevol acció que realment va dirigida a una, sobretot a fer discriminació, a denigrar, a agredir a les persones per algun tipus de condició personal, ja sigui per motius racistes, antisemites. El codi penal diu per qualsevol creença, orientació sexual, identitat de gènere, que és el que ens ocupa avui, però en definitiva són aquests prejudicis que van més enllà i que acaben, doncs, manifestant odi cap a persones o col·lectius i denigrant la seva dignitat.
Abans ho dèiem, professor, que hi ha molta infradenúncia. Per què hi ha molt tipus d'infradenúncia en aquest sentit?
Sí, perquè encara aquest prejudici, doncs, té aquest component de vergonya, de no saber si tindrà la persona el recolzament necessari, i per tant hi ha molta invisibilitat. I això vol dir que el 80% de les agressions que es pateixen de tot tipus s'amaguen. I això és molt preocupant, sobretot, ja que com a president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència, entre l'adolescència, no? Que genera molt, molta ideació suïcida i molts suïcidis, com hem vist, i tenim molts exemples que s'haurien de prevenir i evitar, no?
Es poden evitar aquest tipus de suïcidis? La pregunta és com?
Sí, sobretot tenim molt present els indicadors de risc que es poden donar. Està molt a l'aguait i sobretot també aprofundir també en la educació, en la diversitat i en els comportaments cívics i democràtics. Això és el que ens cal realment, no? No només informar, sinó aconseguir que realment hi hagi una consciència democràtica en el tracte.
Ara ens ho deia, professor, que vostè també és president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència, i un té la sensació que si augmenta aquest tipus de delicte és que les generacions més joves són cada cop menys tolerants. Això és així?
El que fan és el que veuen, i significa que els joves, els nens, els infants i també els adolescents estan prenent accions i comportaments que és el que veuen a la societat adulta. Per tant, si no exemplifiquem nosaltres i donem, sobretot, resposta, doncs creixeran en aquesta situació d'odi, que a més s'està incrementant per les xarxes socials.
Dèiem que també és vicepresident de l'associació Hora d'Onde, un refugi que dona suport a joves rebutjats per les seves famílies per causes LGTBI. Ens en faríem creus encara de les famílies que rebutgen els seus fills per això?
I tant, ja fa 4 anys així que la nostra presidenta, Gemma Brulles, em va convidar a formar part d'aquesta iniciativa, que pensàvem que no tindria ressò, i ens va sobtar moltíssim, perquè en aquest moment ja estem més de 20 joves que estem atenent, de diverses cultures, procedències, però que viuen aquí a Catalunya i que estan patint aquest rebuig familiar. Inclús els fan fora de casa i hem d'estar en contacte doncs, amb serveis socials, amb la DGAIA, molt sovint també la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, per donar una resposta clara. No? I això doncs, és també una de les situacions d'aquest quart món que tenim tant al nostre voltant i que és molt invisible.
Professor Villagrasa, com hi posem fre davant de tot plegat? L'educació ha de ser l'eina principal per lluitar-hi?
Sí, però la educació no només formal, no només en els plans d'estudi, sinó una educació integral, és a dir, també no formal, l'educació en la família, la gestió emocional correcta en els conflictes i sobretot detectar i saber actuar d'una manera preventiva en aquelles persones que presenten aquests prejudicis. És a dir, tolerància zero i, sobretot, donar una resposta efectiva perquè aquestes persones creixin en llibertat, perquè realment la gent que creix amb l'odi també són persones amargades i persones que van en una espiral doncs, dolenta per la seva pròpia vida, no? Pel seu propi benestar. Per tant, hem de detectar-ho de manera preventiva i actuar i evitar que hi hagi aquest tipus de delictes que, de fet, tenim una fiscalia especialitzada i tot en l'àmbit judicial perquè realment és un problema seriós.
Clar, el problema, entenc jo, professor, és que si cada cop aquest tipus d'agressions, ja siguin verbals o físiques, comencen a edats més joves, més difícil és de penalitzar-ho judicialment, no?
Efectivament. Hem de tenir molt present que els joves ja tenen responsabilitat penal des dels 14 anys. Però hem de, sobretot, començar a treballar molt, no només amb els centres educatius, ja dic, sinó també amb les famílies, amb el barri, amb el veïnat. I de fet, s'ha de fer una actuació integral, perquè com ja tenim una llei orgànica, la llei orgànica 8/2021, que ara complirà 2 anys, de 4 de juny, i que determina la protecció integral de la infància i l'adolescència davant la violència, i un dels temes violents que detectem és aquest que es produeix per prejudicis LGTBI-fòbicos.
Abans ho dèiem també que l'octubre passat, a l'octubre del 2022, el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deien que aquest tipus d'agressions a Espanya havien crescut fins i tot a un 70%, que em sembla una bestiesa. Ja m'agradaria preguntar-li amb ell, però com que no podem des d'aquests micròfons ara mateix, li pregunto a vostè políticament si està fent prou.
És una barbaritat i s'hauria de fer reflexionar. Efectivament, l'any 22, l'any passat, va ser el més violent en tota la dècada. I en tota la dècada, des del 12 al 22. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar. Diem, malgrat tenir una llei com la que he comentat, doncs no és suficient. És com la llei de violència de gènere de l'any 2004. Continuem patint la violència de gènere. Avui, que estem al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, hauríem de veure que la llei no és suficient, que hauríem d'establir mesures efectives, més enllà de la llei, educatives, integrals, i que realment serveixin per reduir la violència. Per tant, no ho estem fent bé.
Doctor, per últim, ara, miri, ara parlarem amb la doctora Judit Villares, responsable de la Unitat de Vacunació Internacional de l'Hospital del Mar, i ho dèiem perquè avui fèiem un repàs de totes aquelles notícies que van ocupar grans portades als diaris, als mitjans de comunicació, i que a dia d'avui ho són menys, i volem parlar amb ella de la famosa verola del mico, que ens va espantar tant a tots, i ara ningú en parla. Una verola del mico, això sí, que va causar molts prejudicis precisament a la comunitat LGTBI, no?
Efectivament, les malalties estigmatitzadores ja ho van patir amb el tema del SIDA, no, de l'UVIH, i per tant tornem també amb aquesta, també va passar amb la comunitat xinesa amb el tema del Covid, no, inicialment, i per tant hauríem de començar també a ser seriosos en temes de salut pública. Veiem que aquestes lupes informatives a vegades són contraproduents perquè després es demostra que són incertes i esbiaixades, i per tant hauríem de començar a parlar en termes de salut pública de manera general i preventiva, sobretot.
Professor titular de Dret Civil i director del Màster en Dret de Família i Infància de la Universitat de Barcelona, delegat per Espanya i Andorra de la Comissió Europea de Dret de l'Orientació Sexual, president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència i vicepresident de l'Associació Ahora Donde. Professor Carlos Villagrasa, ha estat un plaer parlar amb vostè, de veritat, que vagi molt bé.
Permítame, gràcies per tot.